vaya muy bien esta conferencia.
Muy bien, encantada, ¿eh? Gracias, hasta luego.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Necrológica. Ha fallecido en Villarreal doña Carmen Doñate Llorca. Carmen la Doñata, viuda de Críspulo Serrano. El entierro tendrá lugar mañana jueves a las 11 en la iglesia arciprestal. Domicilio de la finada Avenida Sedre número 15, cuarto. Velatorio en Tanatorio San José, calle Miralcam 79. Descanse en paz.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camibechi 10, Villarreal, porque tus seres queridos se lo merecen.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
La Teua Radio, Radio Villarreal.
Tens un dubte, queixa o sugerència respecte al teu carrer, barri o Villarreal en general? Fes-la arribar mitjançant les nostres xarxes socials o a l'email villarrealrespon@gmail.com i cada setmana l'alcalde de Villarreal, José Benlloc, respondrà als micròfons de Ràdio Villarreal. Cada dimecres, a partir de les 2:20, l'alcalde de Villarreal t'escolta a la 92.2 de la freqüència modulada. Pots consultar el funcionament de l'espai al web radiovila-real.es i a les nostres xarxes socials.
Jo sóc protagonista.
Jo també sóc protagonista.
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 Protagonista. Protagonista.
Protagonistes Villarreal, un programa on totes les veus tenen espai. Opinió, tradicions, humor, música, esdeveniments, actualitat, sexualitat.
Perquè tot allò que passa a Villarreal i els seus voltants ens importa. Protagonistes Villarreal, de dilluns a divendres de 12 a 2 a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Núria Goterris i Sheila Gil. Estàs a la 92.2 FM.
8 minuts passen de la una de la vesprada, moment de començar el repàs per l'actualitat provincial i local. Comencem parlant de la Diputació de Castelló, que generarà més de 40.000 visites als pobles a través dels 20 circuits populars que impulsen mitjançant el projecte Castelló Escenari Esportiu. El govern provincial arranca aquest dissabte de 9 de gener el circuit ciclista Challenge de la Plana. Aquest calendari esportiu que comptarà aquest any amb 131 proves com a resultat de sumar 4 nous circuits i 27 competicions al ja potent calendari que es va dur a terme en 2018. En aquest cas, destacar que el Challenge de la Plana viurà aquesta segona edició amb un calendari esportiu que arranca aquest any a Villarreal. Serà, com dèiem, dissabte. I repassem l'actualitat de municipis. Nules posa en marxa una nova programació al voltant de la Cleme Nules, amb la qual vol donar més visibilitat i posar en valor aquest producte amb la primera Fira Cleme Nules, que tindrà lloc els dies 18 de 9 i 20 de gener. Així doncs, des de la Regidoria d'Agricultura de Nules s'assenyala que es vol reivindicar la figura de qualitat i ajudar el sector. Davant la situació actual, es van plantejar no organitzar aquesta tradicional programació, però consideren que és una bona oportunitat per a donar visibilitat a la Cleme Nules i per aquest motiu la programació es realitzarà en diferents setmanes del mes de gener i febrer, segons el regidor de l'àrea, César Estanyol. Així, entre les novetats, destaca aquesta primera fira Cleme Nules, que tindrà lloc els dies 18, 19, 20 de gener a la plaça Major i que compta amb la col·laboració de Mònica Mira, periodista i escriptora local, i del restaurant Casa Rabita. També destaquen que, a més, el dia 1 de febrer tindrà lloc el Congrés de Citricultura de caràcter bianual i que en aquesta edició estarà dedicat a la figura de qualitat de la Clemenules. I anem ara cap al Masora. La Generalitat Valenciana i l'Ajuntament han acordat derrocar el grup B i permutar el solar que quedarà a l'Avinguda José Ortiz en número 167 per tres solars en diversos punts del municipi en els quals es preveu construir 60 habitatges de protecció pública per a persones treballadores que no poden optar a la compra d'habitatge privat. Així ho ha avançat la consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, Maria José Salvador, i l'alcaldessa del Masora, Mercè Galí, en la visita a l'edifici, acompanyades per la directora general de l'entitat valenciana d'Habitatge i Sòl, Laura Soto. Salvador ha anunciat que la Generalitat ha elaborat un full de ruta per a donar una solució efectiva a la problemàtica que està arrossegant d'aquest edifici. Està prevista la signatura d'un protocol previ que regule les condicions del conveni que se subscriga posteriorment perquè a final d'any es puga licitar la redacció dels projectes de construcció de les més de 60 vivendes en aquestes tres parcel·les. I ens quedem ja a la localitat. En aquest cas, des del Partit Popular ha comparegut el regidor Carlos Gil per a parlar d'agricultura. En aquest cas, ha volgut fer palès el suport del seu partit a aquesta manifestació en defensa de la citricultura valenciana, convocada també per al proper dimecres, però a part també ha volgut fer una crítica al consistori per a aquestes ajudes que encara, diuen els populars, adeuten als agricultors de Vila-real.
A l'equip de govern que dins de les poques competències que des de l'Ajuntament se tenen en matèria d'agricultura, però que cal recordar que n'hi ha molta feina a fer que no s'ha fet en aquesta legislatura, com és sobretot el mal estat en el que tenen tots els camins rurals, que fan que també la recollida de la taronja en la que estem ara en plena campanya pues estiga sent dificultosa perquè evidentment se traslladen tots els vehicles pesats en les mercancies per aquests camins i bueno, i pot ser que algun dia pues, tinguem que lamentar algun accident que no vol ningú. De la mateixa forma, n'hi havien pendents i promeses unes ajudes per a l'ús sostenible de l'aigua que no mai han arribat i el que volem és que també a banda de poder reivindicar cap a la seu de la Unió Europea el que aquests acords en altres països i que són perjudicials no només per els temes de preus sinó també per el tema de la proliferació de plagues, que també a nivell local pues, se tinga en compte que els llauradors deuen de tindre un mínim de condicions per a poder desenvolupar la seva activitat econòmica. I que això n'hi ha que tenir en compte. Està molt bé ficar-se al capdavant de la pancarta, però dins de les responsabilitats de l'equip de govern també hi ha altres que també es deuen de dur a terme.
I més assumptes, ahir es va fer públic el nom d'aquestes personalitats, persones i entitats que rebran els premis 20 de febrer dins de les festes fundacionals de Vila-real. Així doncs, l'associació Conquistando Escalones, el pintor i dibuixant Juan Bautista Llorenç Bort, Conxita Català, com a membre de la Congregació de Filles Maria Immaculada, i Leandre Atxuala, portador de la Mare de Déu i persona vinculada amb les tradicions locals, seran els reconeguts en aquests guardons als Premis 20 de febrer, concedits per la Corporació en reconeixement a la trajectòria d'entitats i persones rellevants del teixit associatiu, cultural i social de la ciutat. El lliurament dels guardons tindrà lloc el dia 17 de febrer a l'Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner, després de l'homenatge a la figura del rei Jaume I. I també avui ha comparegut en roda de premsa la regidora Rosario Royo per anunciar que el consistori ha rebut una ajuda de 25.000 euros dins del plan d'igualtat que serviran fins al mes de juny per a engegar diferents iniciatives per tal de promocionar i fomentar la formació en aquest àmbit. Ho explicava, com dèiem, la regidora Rosario Royo.
25.000 euros són els que es dona el govern d'Espanya per a poder ja, i a més sí que és una tenim que gastar-lo abans del 30 de juny, perquè el 30 de juny el tenim que justificar. I no se pot fer inversió i té que ser en gasto corrent. Vull dir que nosaltres ara, ahir vam estar en la subdelegació de govern, ens va estar indicant com teníem que, en quines accions són les que podien fer el gasto, i bueno, ara ja tinc una reunió pendent en la regidoria i entonces pues anem ja a preparar tota la campanya. Anem a continuar en la campanya Trenca el silenci, perquè en el poquet de temps que va estar, que està funcionant, està donant, bueno, la gent ens ha mostrat que està molt bé, que és una campanya que està molt bé, i entonces pues anem a potenciar-la. I després les campanyes en les escoles i en els instituts, i després un projecte que també el tenim ja quasi enllestit, que és una escola de formació en la que pel bon tracte, i això també serà estem ultimant, i jo crec que ahir és on anem a fer més incidir molt més.
I fins ací el repàs per a aquesta actualitat provincial i local. Una pausa, de seguida obrim aquest espai de tradicions.
Alobagen, concessionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente Tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, certificado por Grupo Volkswagen.
Sí cuando te duchas.
Sí cuando coges el ascensor.
Sí cuando repostas combustible.
Muchos profesionales y empresas trabajan para que todo funcione según las normas de seguridad industrial que facilita nuestra calidad de vida y permite nuestro desarrollo diario. Sí, la seguridad industrial es como el aire. No se ve, pero está en todas partes.
Sí, seguridad industrial siempre. Generalitat Valenciana.
¡Uy! ¡Vamos, Villarreal! ¡El primer gol es nuestro!
Oye, ¿pero tú desde cuándo vives tanto el fútbol?
Es que he pasado antes por Azares, el salón de juegos, y he hecho una apuesta con Jueguin para darle vidilla al partido. Y no solo apuestas deportivas, también tienen ruleta, máquinas de premios... ¡Corre! Aún estás a tiempo de hacer tu apuesta en Azares. Están en la calle Mayor San Jaime 44 de Villarreal y Mayor Santo Domingo 10. Además, en País Valencia 27 de Onda y Trinidad 91 de Almasora.
100 anys de vivències, 100 anys creixent en Villarreal. Caixa Rural Villarreal i la cooperativa celebrem el nostre aniversari el 30 de gener a les 6 i mitja de la vesprada amb un acte solemne. I a les 7 i mitja a la plaça de la Vila, xocolatada popular i espectacle piromusical. Caixa Rural Villarreal i la cooperativa, 100 anys amb tu. En efecte, Villarreal Centre de Negocis li ofereixen reduir costos i una ubicació en el centre de Villarreal per a desenvolupar el seu projecte. Més informació en www.efectebr.com. Atento a los precios de supermercados Cash Domestic para toda la familia. Detergente líquido Oro 4 litros, 3,49. Desodorante Spray Axe, 1,99. No, no son ofertas, son nuestros precios. Supermercados Cash Domestic, Avenida Italia, Vilacente. En efecte, Villarreal Centre de Negocis li ofereixen reduir costos i una ubicació en el centre de Villarreal per a desenvolupar el seu projecte. Més informació en www.efectebr.com.
Pizzería Francesca D'Angelo. Pizzas donde la masa tiene un toque especial. Seguro que no has probado nada igual. Pizzería Francesca D'Angelo. Disfruta de la oferta de inauguración. Durante este mes, pizza a 6 euros y los martes 2 por tan solo 10 euros. En Pizzería Francesca D'Angelo, la mejor gastronomía italiana. Calle Calvario junto P99, local 3A. Teléfono 964-53-86-63 o 633-60-34-49.
Es el poble de Gavarda, un poble molt dichós, i allà per advocat tenen a Sant Antoni el Gloriós. Els en fan miracles,
el prodigi és d'ell. Tot el que mor jove mai es farà.
20 minuts passen de la una de la vesprada, continuem en directe a la 92.2 i obrim aquest espai de tradicions amb una cançó a proposta del regidor de tradicions, Santi Cortells, molt bon dia.
Molt bon dia.
Perquè avui parlem de Sant Antoni.
Sí, de Sant Antoni, uh-huh. I este romans que acabes de ficar, pues mos ve de la Ribera Alta, no? És una versió del Botifarra, uh-huh. I a Gavarda és la festa major, Sant Antoni. Però així també és molt important a Vila-real.
Uh-huh. I és important, i així si li sembla donem pas també al seu company avui en aquest espai, des dels Lluïsos, Jaime Cano, vocal d'Apostolat i Patrimoni, molt bon dia.
Hola, bon dia i bona vespre de Sant Antoni.
Ja aquesta última, no, veiem en Facebook aquest matí carregant el necessari per a la foguera, i sí que quasi tot enllestit, o tot.
Sí, quasi, però com sempre, sempre n'hi ha coses d'última hora, no? I, bueno, encara estem ahí, encara estem hasta última hora, estem pues, arreglant coses, detalls, i ahí estem ara mateixa en la plaça Mossèn Ballester, ultimant la foguera.
Uh-huh. Doncs ara parlem també d'aquesta programació de Lluïsos, però parlem dels orígens. Per què Sant Antoni Abat, sabem que n'hi ha altres Sant Antonis, no? Per què ell, amb els animals?
Bé, el tema dels animals és perquè va haver un episodi en què el va atacar un porquet senglar i aleshores ell el va domesticar, d'alguna manera miraculosament, va aconseguir domesticar-lo. Té alguns episodis també en un cor, per exemple, quan visitava Sant Antoni a Pau de Tebaida, que era un amic seu i místic també, i aleshores en aquesta domesticació del porc doncs representa que estava domesticant les passions sensuals, que és el que representa el porc en els primers segles de la tradició cristiana. Recordeu que Sant Antoni està representat a la part dreta de la nostra ermita de la Mare Déu de Gràcia, perquè és molt probable que vinga d'ahir la tradició també de tot el llit del Millars, en les coves, les balmes, on en el segle XIV o per ahir doncs, hi havia eremites que es dedicaven a la contemplació i que probablement tenien imatges, és possible que de Sant Antoni. La tau molt important, ho van comentar ja l'any passat, la tau no és només símbol de Sant Antoni, sinó que també la utilitzen els franciscans i altres. Per què la tau? Doncs perquè Luciano de Samòsata, en el segle II, deia que la manera en què havien sacrificat o sacrificaven a la gent, és a dir, li feien la pena de mort, com a Jesucrist, que el van crucificar en una creu, no era una creu en la punta de dalt, sinó que era una tau. I això ens diu en textos de Luciano de Samòsata. I també se li anomena la crux comissa. Comissa vol dir ve del llatí comito, que vol dir enviar, però també vol dir comprometre's, uh-huh. Ve del llatí, com he dit, és el símbol també, per exemple, dels germans hospitalaris, i és per això que en el Pi de Sant Antoni, si aneu a l'ermita de la Mare Déu de Gràcia, doncs trobareu la tau. Se li diu Sant Antoni Abat, encara que no pertanyia pròpiament a un monestir com a tal, uh-huh. Però sí que la seva tradició mística de contemplació serveix d'inspiració a moltes persones que viuen aquesta vida, la vida monàstica. No s'ha de confondre en l'altre Sant Antoni, que és el Sant Antoni de Pàdua, que és el que se celebra al juny i que és el patró dels nostres antonians. Per tant, són dos Sant Antonis diferents, però la tradició antoniana és molt llarga. A part del corb i el porc que acabo de dir, doncs se li acompanya de molts altres animals i per això és patró dels animals. I la influència de Sant Antoni o de la tradició antoniana a les nostres terres sembla ser que ve a través de Francesc de Paulà, que era el bisbe de Tortosa al segle XIV, que introduís o fomenta a través d'uns decrets del seu bisbat en tot el bisbat, i recordeu que el bisbat de Tortosa eren nosaltres estàvem dins del bisbat de Tortosa, que va ser durant el franquisme quan se va segregar per diverses raons, i com pertanyem a aquest bisbat és des del bisbat de Tortosa que promocionen tota aquesta tradició. I per això no ens ha d'estranyar que tant a Forcall com a Vilanova d'Alcolea, on hi ha festes de tradició antoniana molt fortes i molt conegudes i que són d'interès turístic provincial, als ports i a la Plana Alta, que pertanyen a Tortosa, hi ha aquesta tradició antoniana tan forta arreglada, que per descomptat a Vila-real també compartim.
Per què els Lluïsos, Jaime, van apostar per reprendre i donar tanta força a la marxa de Sant Antoni?
Doncs és curiós perquè, precisament, mira que tenim ja tres patrons, no? I damunt li fem la festa a un altre, a Sant Antoni. I La veritat ve perquè en l'any 73 els lluïsos van complir 100 anys, era el centenari de la congregació, i es va decidir doncs fer una sèrie d'actes extraordinaris per ser precisament l'any del centenari, no? Els 100 anys de la congregació. I un dels primers anys de... un dels primers actes extraordinaris que se va fer precisament va ser la matxà, el dia 1 de gener. D'aquest any se va fer una missa que va vindre el cardenal Tarancón, i perquè la congregació va néixer l'1 de gener. I ja el segon acte extraordinari que se va fer ja va ser la matxà de Sant Antoni, que va renaixer. La matxà de Sant Antoni no és algo que inventaren els lluïsos, no? Era algo que ja existia segurament, pues, probablement de finals del segle XIX, perquè... El nostre cronista Travert, doncs en el llibre de Història de Villarreal ho comenta, no, als últims capítols, que parla de precisament de pues això, de curiositats del poble i tot això. Ell diu que se fa una cabalgata con animales, que s'encende una hoguera, no, i que és de una activitat reciente. Per tant, i aquest llibre se va publicar en 1909, per tant, pues podem pensar que és de finals del segle XIX o inclús de molt dels principis del segle XX, no? Però que acaba desapareixent, no se sap exactament quan, segurament pues igual de cara a la guerra, hasta la guerra se degué mantindre, no? I això va desaparèixer i la congregació de lluïsos va decidir en aquest any recuperar aquesta tradició que s'havia perdut, no? Aquesta tradició pues, que estava, clar, tenia molt de sentit i fortament arrelada, perquè en aquesta època doncs el Villarreal vivia del conreu de la terra, no? I per tant n'hi havia molts animals, i un de tants era el matxo, que era, i per això se diu la matxà, precisament per els animals del conreu, no?
De forma ininterrompuda des del 73?
De forma ininterrompuda, en guanyes pues, 46 matxaes ja, i bé, jo crec que seguim apostant per la matxa, és un dels nostres punts forts, i ens involucrem molta gent, no? Tant els membres de la junta directiva, està clar, com els membres actius, que gairebé són tots exmembres de junta directiva i que ja tenen molta experiència en tot això, no? I bueno, la veritat que és un acte que ens pren de molta il·lusió i que sempre tenim ganes de superar-nos, no? I bueno, jo des de que soc vocal d'apostolat, pues sempre intenté aquesta part de capella, de religiosa i tal, pues sempre intenté lluir-me una miqueta més, no? I que això proliferi també, no? Antes era pues la foguera i tot això, pues ara pues ja li montem un dosser a Sant Antoni, i bueno, intentem lluir-nos sempre una miqueta més, hem incorporat l'antorxa per encendre la foguera, i bueno, intentem donar-li un poc més de glamour de la manera que podem, no? Sí. I així, intentem sempre millorar, i bueno, enguany per lo menos hem fet també un cartell nou que ja perquè ja, sí. Bueno, ja és algo també, perquè evident, com passa, pues, que s'acaba Nadal, tenim que desmuntar Belén, sempre mos pilla també un poc justet, no? La matxa de Sant Antoni, i al final pues, també tenim que anar a pressa i tot això, i pues, acabem recorrint moltes vegades d'anys anteriors, no? Però bueno, enguany també volem tirar la casa per la finestra, i bueno, i ahí estem.
Amb aquestes novetats, no? Amb els canvis que heu anat introduint, això sí, la gent podrà aquesta vesprada arribar, no hi ha futbol, no es preveu en pluja, és que quin descans, no? També per a vosaltres, ja de l'esforç, no? Que no hi ha ja res que...
La veritat és que sí, la veritat és que... I això, i el temps també, que acompanya, ja sabem que no anava a ploure, i per tant, pues, sabem que tindrem una matxà i que a l'hora se farà i tal, i que en teoria no n'hi ha ni imprevist, no? De totes maneres, no és cap de setmana, o sigui, és entre setmana i tenim molta gent, però no tenim la quantitat de gent que tenim en dissabte, perquè, clar, evidentment, gent que viu fora i que ve a posta a la matxà, o gent que treballa i que no pot acudir, però sí que acudís quan és divendres de vespre, dissabte o inclús diumenge, pues, la veritat és que la matxà és quasi insuportable. però sí, la veritat que que molt bé que són, esperem molta gent, sabem que vindrà molta gent i que no n'hi ha res a priori que estorbe, no?
Per a recordar, Jaime, ara també tanquem recordant la part del consistori demà, però avui, els visos, què ha organitzat?
Els visos, la marxa de Sant Antoni, que consistís en que... El primer que se farà és que el capellà des de la capella beneirà l'aigua i beneirà els panets. Val? Des d'ahir eixirem amb l'aigua beneïda i el guió i l'antorxa i ens encaminarem fins a la foguera, encendrem la foguera i d'ahir pujarem a la tarima per tal de beneir els animals. La gent anirà passant... I, bueno, a mi tant que a mi, saben que tenen rotllets d'anís i mistela allí davant del forn, a l'avinida Pius 12, i després pegaran la volteta i al tornar el que farem pues, és repartir els rotllos de sempre, no? Repartir i recordar que donem el rotllo per animal. Que és important, que moltes vegades pues, mos el demanen i tot això i que sàpiga la gent pues, que se dona el rotllo per animal, perquè en realitat el rotllo és per a l'animal, no és per a la persona. El que és per a la persona és el panet de Sant Antoni, que això ja s'encarrega demà l'Ajuntament, no? Però en veritat el rotllo és per als animals, però bueno, mos ho mengem tots, no? Ja compartim.
4.000, més o menys, enguany de rotllos?
Són, bueno, algo menys, són 3.600, més comptant els dels celíacs, que també són a part, i bueno, i de rotllers de... A mi són vora 2.000, o sigui que si anem a comptar més de 5.000 rotllets, segur.
Que és important aquesta tasca i l'organització que n'hi ha darrere, no? El temps que se li dedica per a que estigui tot organitzat, també desviar el tràfic, perquè són ocupades principals.
Bueno, tenim sort de que tenim gent voluntària i la veritat és que és una sort i participem tots, no? Participa, el que jo te dic, sobretot els membres actius, que considerem membres actius, que sempre estan a disposició d'ajudar a la congregació, i gent jove, no? Que és el que a mi m'interessa molt, a mi a tots, a qualsevol organització, no? Que tinga aquesta gent jove que esperem pues, que ve de campaments i que ja coneix un poc la congregació i que es fa il·lusió i per supost es fem partícips perquè això volem que la gent pues, agarre a la congregació, no? I que ho disca igual que nosaltres de tots els actes i que són el futur de la congregació, són el futur de que tots aquests actes se seguisquen fent i ja volem que des de ben prompte pues, els intentem animar i que vinguin i que ho disquen i que se faci sentiment i que pues això comporte que en el futur s'acaben dedicant i pues no, pues acaben entrant a la junta directiva o bé pues participant igualment de forma activa, no? I que tots aquests actes que a dia d'avui, pues, els que estem ahir davant, pues, mos costa els nostres suors, no? I les nostres ni sense dormir, inclús a vegades, i les nostres hores que no tenim, pues, que tinguin un sentit, no? Perquè nosaltres ho fem perquè continuï, no? I la gent és la que continuarà.
Es passa el testic. I ja, per últim, regidor, recordar la part de demà. Ell ens ha explicat la part forta, que és la marxa dels visos, però la part del consistori demà en què consistís.
Bé, demà, que és el dia de Sant Antoni pròpiament, avui és la vespre, és les vespres de la festivitat, i doncs a l'ermita de la Mare de Gràcia, a la una, se farà una celebració, una missa, i repartirem els pans beneïts com ha vingut fent-se durant els últims anys. Es distribuiran 1.200, recorde sempre que n'hi ha uns poquets que són per a la gent celíaca, també, que els ha de demanar quan vinga. Sí. I també uns quants se repartiran per residències d'ancians, perquè també que a vegades no poden desplaçar-se, però que siguin partícips d'esta tradició tan antiga, que no he dit abans, que és veritat que en el manual de consells hi apareix en l'any 1483, on es fa constar que s'ha comprat sofre i salnitre per a fer la festa del Sant. Per tant, estem parlant d'una tradició de més de 500 anys, vull dir, és una tradició de 5 segles, pràcticament, que, per tant, arrela en les nostres tradicions més antigues i que, per cert, la festivitat de Sant Antoni és un sant que, com és d'entre el segle III i IV, compartim també en les esglésies d'Orient, per exemple, la gent de tradició ortodoxa romanesa, esta festivitat també la celebra, perquè és un sant molt universal en aquest sentit. Per tant, jo convide, com a regidor de tradicions, a participar en esta tradició en majúscules, tant avui, la vespre, la festivitat que organitzen sempre els lluïssos a les 7:30, i a la de demà, evidentment, també.
Doncs esperem que vagin molt bé amb dues celebracions, igual no tanta gent com altres jornades més del cap de setmana, però bé, la gent que acudisca a partir de les 7:30. Jaime, com sempre, moltes gràcies per estar ací.
Gràcies a vosaltres.
En esta recta final d'organització. Que és que tot bé.
Sí, gràcies a vosaltres, que sempre doncs, ens feu resó dels nostres actes i que sempre esteu ahí per a promocionar-nos. Moltes gràcies. I que a la gent possible que vinga, que ho fem per a la gent.
I amb els animalets, que no tiren morro, I també, regidor, moltíssimes gràcies i parlem en uns dies.
A vosaltres.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente Tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, certificado por Grupo Volkswagen.
L'alcalde de Vila-real, José Benlloc, te escolta a la 92.2 de la freqüència modulada.
I nosaltres anem amb l'espai de l'alcalde t'escolta per a respondre a totes les seues preguntes. Alcalde de Vila-real, José Benlloc, molt bon dia.
Molt bon dia.
Doncs bé, comencem amb la primera. Concepción diu que al final, si al final van a ficar una baseta en el jardí de Sant Pasqual, tal i com se va anunciar.
Pues la veritat és que és una d'aquestes idees i propostes que me fan especial il·lusió, que recuperen lo nostre. Jo ja m'imaginava poder en Sant Pasqual pues, dur allà els pastorets i pastoretes i recuperar un poquet, perquè l'al·lusió de la cançoneta Pastorets i pastoretes, a una neu tant de matí, allà van les lleganyes a la plaça del Jardí. Realment hi havia una baseta allí, que tenien uns peixets. Hem recuperat alguna foto d'aquesta baseta. El problema és sempre l'econòmic, no? De moment pues, les prioritats apreten a tres qüestions. Sí està en el projecte, el regidor Emilio Viol de Patrimoni l'ha treballat, ha recuperat fotos, tenim un poquet ja dibuixat el que volem fer allí. Jo no descarte que la fem en absolut, tinc il·lusió i vull que se faça en la medida que puguem, perquè el més car no és fer la baseta, el més car és traslladar l'estàtua de Polo de Bernabé, que no sé per què se va ficar allí. És un altre, jo crec que d'un altre dels empastrets que s'han fet en aquesta ciutat, perquè si la casa de Polos a casa està, el museu de la ciutat, a un carrer d'ahir, podria estar des de sa casa perfectament, que és un edifici municipal, i esa és la idea, traslladar a Polo de Bernabé, a sa casa, que és on té pues, tota la memòria de lo que va ser este personatge importantíssim per a Vila-real, per a la taronja, no? I dur-nos la taronja que està patint tant en estos moments, no? Per desgràcia, però va ser ell, i poder en la plaça pues, construir aquesta baseta un poquet en recuerdo i molt pareguda a lo que n'hi havia. Jo li dic a Concha que ho farem, si tot va bé, i els ciutadans i ciutadanes confien en mi després del mes de maig, des de luego és un dels temes que l'any que ve jo crec que el podem emprendre.
Doncs també Òscar diu, cada vez que paso por la calle Vicente Sánchez, esquina con Santa Llúcia, y veo el lío de cables que hay en palos de madera, alguno ya inclinado, ¿eso es seguro? ¿Se podría buscar alguna alternativa?
Bueno, n'hi ha prou casos així, li diria a Òscar, que evidentment són pues, coses que hem trobat també nosaltres quan hem arribat a governar d'obres parades, no? Que se van parar en el seu moment, en la crisi econòmica, moltes d'elles. Esta que diu ell concretament és una de les obres que va demanar llicència, va preparar tots aquests palos de madera en els cables provisionals per a ficar la llum d'obra i obrar, i després pues, per motius econòmics, perquè a lo millor el banc embargat, perquè n'hi ha algun lío, no? Que en trobem mils de líos en aquest sentit, cada vegada van arreglant-se més, ahí sí que els dic que anem solucionant algunes cosetes, però ha hagut una època durant 5 o 6 anys que no trobàvem propietaris, que quan intentàvem notificar al propietari ja no existia al domicili, les cartes molt es tornaven, ha sigut una locura. Què pot fer l'Ajuntament? Doncs pues en les lleis actuals en la mal, ho he dit en diverses ocasions en este programa, podem fer el que se denomina l'execució subsidiària. Nosaltres sí que podríem donar per renunciar a la llicència d'obres, que se pot fer, agarrar, retirar tots aquests palos, deixar les cartes cables en condicions i tal i qual, que això val pasta, val diners, sí. Que tenim que agarrar d'altres partides de l'Ajuntament que poden anar a arreglar col·latges, a jardins, al deport, a serveis socials, a moltíssimes coses, i després reclamar-li aquests diners que l'Ajuntament ha adelantat al propietari si no ha, que no ha complit i ens ha tocat fer-ho amb nosaltres, perquè ens entenga la gent. Quin és el problema? Que quan tenim dificultats en la propietat o veiem que no tenim patrimoni i és difícil el tema, doncs acabem fent-ho, que ho hem fet en alguns casos, i no recuperant mai aquests diners. No? I entre tots tenim que pagar el que altres no fan. I seria molt bonic que tot el món doncs, podríem fer el mateix. No? Tindre la nostra casa a la faixa feta un empastre, etc., i que pagui l'Ajuntament, que jo després no li pagaré i ja està. No? Per tant, és molt difícil, de veritat. I quan veiem que n'hi ha un risc molt gordo ja, que podem jugar-mola, no?, des del punt de vista de la responsabilitat i que perquè se li pot fer mal a alguna persona, s'actua en els casos més complicats. No? Però no podem actuar en tots perquè no tindríem recursos per actuar en tots, i damunt me pareixeria injust que alguns, que són especialistes, i algunes societats immobiliàries i tal, són especialistes després en no pagar un euro i que tinguem que pagar entre tots, tinguem que pagar el patos de més. No? Sí que li dic a Òscar que tinc il·lusió en este tema de que se puga solucionar algo, perquè alguna de les idees que jo vaig donar com a diputat autonòmic l'anterior legislatura i que vaig estar treballant, precisament avui està en el Parlament Valencià aprovant-se la nova llei urbanística valenciana, la LOTUP, que tindrà una modificació de 100 artículos a l'anterior, li fa una profunda modificació, en la qual en molts punts d'esta llei ens permetís fer coses molt innovadores en esta matèria. Per exemple, poder expropiar-li als propietaris que no complisquen i quedar-nos en la casa pel poble, per l'Ajuntament, pues, per famílies en dificultats, per fer un solar per aparcar, per fer un jardí, el que siga, pues parlen del valor catastral o la meitat del valor catastral, o sigui que algú s'espavillarà un poquet més a partir d'ara quan es comencem a aplicar aquestes mesures, que n'hi ha moltes i molt interessants i que anirem parlant, però que evidentment s'acaba d'aprovar la llei avui i tindrà que desenvolupar-se. Necessitem un poquet més de temps per arreglar-nos en pastres que ens hem trobat en Vila-real, no? Però estem pegant passos en València, sí, per a poder trobar solució a aquestes coses que hem detectat i que no poden quedar-se només en pagar des de l'Ajuntament en diners de tots el que altres irresponsables no fan, no?
Doncs esperarem un poquet. Víctor diu que passejant per la zona del carrer Atrevit s'ha vist algunes faroles que estan pintades en la part baixa de negre. Van pensar que seria pel tema de les pissarrades dels gossos, però no seria més urgent que es fera en més faroles del poble, que estan prou malament i que passa més gent, si és que la pintura és per això, perquè ell no té clar si la pintura és per això.
Bé, mire, jo li tinc que dir a Víctor que evidentment nosaltres sí hem fet actuacions d'este tipus, a més molt orgullosos de que empreses locals nostres, ajudades per tot el pla d'innovació que tenim en la ciutat i tot el clúster de serveis públics de l'empresa local en la que hem apostat moltíssim i continuem treballant en ella, no?, en època de crisi i ara també, per a desenvolupar nous productes que ara després ells, a més, gràcies a l'ajuda de l'Ajuntament també, la Càtedra d'Innovació Ceràmica, el nostre títol de Ciutat de la Ciència i la Innovació, i tot el treball que hem fet en Globalis, en la càtedra, com els dic, ens ha permetit, a través de la Universitat Jaume I també, que se desenvolupin productes d'estos. Esta, concretament del carrer Atrevich, és un programa piloto que encara no està acreditat que siga eficaç al 100%. Val? Per tant, normalment, aquests programes piloto que es dissem també la ciutat a les empreses per a que proven que no generen problemàtica important, solem fer-los en llocs un poc més allunyats del centre, vale? En punts, i ara ahir se farà estudi, s'està fent estudi, si realment això és tan protector contra la corrosió del pipi com era en altres casos, a lo millor hasta duem gossos allí a posta per a provar, etc., i això a lo millor en la zona centro seria un poc més complicat. Per tant, és veritat que això ho hauríem d'explicar més vegades i tal, però moltes vegades pues, no s'explica. Vila-real, no per a nosaltres, dins de la nostra, des del nostre projecte d'innovació que estem treballant, en el que intentem ajudar a les nostres empreses, és un living lab, és a dir, un laboratori viu, sí, on les empreses poden desenvolupar productes que es poden interessar i que poden generar pues, oportunitats. Per tant, evidentment, podrien haver altres llocs millors, però este concretament no és el que ja vam utilitzar d'Ultraprotec, d'una empresa local. Este és un diferent, una altra idea, diferent, i anem a veure com va, no? Si va bé, evidentment l'aplicarem els primers en Vila-real perquè s'hem ajudat a desenvolupar-lo.
A la gent no se li n'escapa ni una, com ja ha pogut veure. Asun diu, què són les obres que estan fent al Convent de les Domíniques?
Bé, doncs pues mire, este és un dels temes que, a veure, que més sentiment me produís, perquè, bueno, jo sóc del barri de l'Hospital, jo el Cristo de l'Hospital el tinc en el meu cor, no? Sóc cofrade d'honor i moltíssimes gràcies per haver-me fet la cofradia del Crist de l'Hospital, I bueno, quan vaig arribar al Caldera, de tots aquests empastres que ens van deixar i que encara en queden tantíssims per arreglar, encara n'hi queden tantíssims, i tantíssims que apareixen ara, no? Estem coneixent empastres ara, després de 7 anys, perquè clar, el PP és que va tindre 20 anys de govern en València i 7 així, no? I són moltíssims anys. I n'hi ha molts empastres. I aquest és un dels empastres que es va fer. El conveni de les Dominiques era un conveni interessant en el que el poble recibia tot el que era l'hort anterior i se convertia en un parc, que és l'actual, el convent se dedicava a un espai, diguem, cultural, i la església se quedava en mans de l'església de l'obispat. Però allò se va fer fatal. L'única intenció que tenien era d'inaugurar el Partit Popular. Tot allò va tirar el mur, va obrir, va fer tot un empaste. Recorden que no n'hi havia césped, era tot terra, que s'emplia totes les ceres. El que passa és que això ara no ens recorden ja de tot això. Però entre tots els empastes, que no m'he donat temps ara a explicar-los tots, n'hi havia diversos gordos. No s'havia pagat ni un euro a les monges. Ens va tocar pagar-lo a mi com a alcalde, no? En nom del poble, 1 milió d'euros només vaig arribar perquè no s'havia pagat res. Després n'hi havia un risc de pagar-los, perquè ells ho van fer i no van pagar absolutament res. 7 milions d'euros que han complit en guany pagant-los 4,3 milions d'euros a les monges fa ara un mes, no? I ahorrant quasi 3 milions d'euros al poble. I per un altre costat, que ahir vaig explicar què estem fent allí, doncs allò se va fer tan malament i tan empastrós que allí no se sap cada... pràcticament no se sabia ben bé les coses de qui era cada cosa. I una part és de l'Ajuntament i l'altra part és de l'Església. I cada un té que cobrir i que ajudar, diguem, en el manteniment, en les coses que són seues. I n'hi ha coses que les compartim conjuntament, com per exemple el sostre, tota la teula, que s'està reparant en aquests moments. Igual que tu tens un edifici de 2 pisos, el terrat és dels 2, doncs el sostre és nostre, de l'Ajuntament, en la part de l'espai del Convent d'Art i de la Junta Central de Setmana Santa, que té la seu allí, i de l'Escola de Dansa Municipal, totes les activitats que fem allí, però també cobrir si se sostre al techo, a l'església. Han hagut goteres, han hagut 1000 problemes, ¿vale? Que han ficat inclús en perill la pròpia imatge del Cristo, i hem tingut que actuar. I no n'hi ha cap document que aclarisca bé, ni s'ha emitit una declaració de propietat horitzontal. Tot això ho vam anar descobrint després. I el problema més grave que n'hi havia era que inclús el cor de la ciutat, que dirigís Miguel Alepuz, sí, i que en aquests moments estan ensaiant allí i que ha fet alguns concerts allí i tal, i bueno, estan encantats d'estar allí, i jo estic encantat que estiguin allà a la capella del Crist, per accedir al coro de la iglesia, una iglesia que és un patrimoni brutal d'esta ciutat i preciosa, tenien que accedir per la part de l'Ajuntament. Entonces, les alarmes les tenien que parar, tota la història, perquè s'accedia directament per una porta que li van ficar una madera, la van cruzar per poder accedir des de la iglesia. És a dir, allò és un lío. Per poder dur a les monges carmelites, que jo vaig demanar a l'obispat per a que estigueren vivint allí, que cuidaren el nostre Cristo i totes les instal·lacions, vam tindre que ajudar-les en poder instal·lar serveis diferenciats de la llum, a qui li tocava cada cosa, fontaneria, perquè mos entenga la gent. Allò és un empastre que va fer el Partit Popular, no només econòmic, sinó a més de vida, no? D'utilització de l'espai. I ara hem fet un conveni, hem ficat un conveni des de l'Ajuntament, que estem financiant l'Ajuntament de Vila-real, per a fer una escaleta per al coro, per a que s'accedisca adequadament, per a arreglar tota una sèrie de coses que estaven malament, ficar llums LED, que gasten moltíssima menys energia. L'obispat ha assumit també una part important de les obres, tot el techo estan pagant ells, els llums LED també, i nosaltres l'escala del coro i l'arreglo d'uns problemes que n'hi havia. A mitges estem fent una actuació per a algo tan fantàstic que tenim en la nostra ciutat, que és la casa del Cristo de l'Hospital i la casa de tots, no? Pues que puga ser un dels edificis de la fundació de la nostra ciutat, que puga estar evidentment cuidat, perquè des de luego el que vam viure en este any, en 7 anys de Partit Popular, era tot un desastre, no?
Doncs continuem amb Enrique, que diu 9 anys, però els carrers igual de bruts. La gent són prou gorrinos, però l'Ajuntament també podria fer més. O campanyes, vigilància amb sancions, o netejar més.
L'Ajuntament, jo li tinc que dir a Enrique que duem en un any hem incrementat el gasto en neteja, els diners que l'Ajuntament de Vila-real paga en més neteja, en netejar més, prop de 500.000 euros. Ara, el dia 3 de gener, va entrar la nova empresa de neteja en els edificis educatius, en les escoles, sí, i hem incrementat el contracte en l'adjudicació que s'ha fet en 200 i pico mil euros. L'altre dia vaig tenir una reunió amb els directors per a millorar-ho tot. ¿Vale? A l'empresa de neteja viària li van modificar el contracte en un 10%, que és el que permetís la llei, i li van ficar 100.000 euros més a l'any. En campanyes, que ens està demanant també Enrique, doncs se gasten també propet de 30.000, 50.000 euros, 60.000 en matèria de tot això. Estem gastant més diners, estem netejant més, hem ficat una furgoneta de repàs en funcionaris municipals de matí, malgrat a tindre un telèfon per a que la gent i un servei contratat cride, que és el 964-53-66-61, 964-53-66-61, és de periodista també, per a que la gent cride o als serveis públics municipals o a la centraleta d'ací es informarem, no té que tirar ningú trasto al contenedor i la repleguem nosaltres, ho tenim contratat, doncs no n'hi ha manera, ¿vale? És a dir, estem netejant més, però la gent cada vegada embruta més. I aquesta és la conclusió. Per què? Perquè tenim més activitat econòmica, tenim menys paro, la gent està un poquet millor econòmicament, encara que n'hi ha molta gent que està patint encara una situació dolenta. N'hi ha moltes més activitats en les ciutats, més mercats, més carreres, més marxes solidàries, més de tot, ¿vale? De tot, més festes de carrer, i tot això incrementa evidentment. I si som, com diu molt bé Enrique, tan cochinos, pues arriba un moment en el que per més que limpi l'Ajuntament això és exponencial. Quan tu veus que de matí, si tira el trasto i no me molesten quirdar perquè me ho arrepleguen i pactar el dia que passaran a per els trastos, me ho arrepleguen igual, doncs ho tirem tots. Val? I això no és possible. Per tant, ara anem a anar ja. Què hem fet? Nosaltres hem complit la nostra part, l'Ajuntament de Vila-real, que és netejar més. No ho duden, que estem netejant més. Hi ha més personal, més diners, ho puc demostrar a qui vulga. Per més mentires que digui el Partit Popular. Els datos estan ahí i l'interventor es certifica. Ara bé, ara hem d'embrutar menys. I embrutar menys és un tema educacional que ja estem treballant en els xicuelos dels instituts. Enguany, el Cine Culpable, hem fet tot un curs sobre el tema molt xulos, etc. Però anem a les sancions? També anem a les sancions. I en breve ja veuran en el pleno una nova normativa molt més dura en el que anem a sancionar. Ara anem a instal·lar tota una sèrie que ja l'informarà el regidor d'iniciatives al respecte i, com vostès saben, doncs després de ja l'estudi de la Vila-real més neta, de tota la campanya que van fer, tenim molts datos damunt sí. de la taula, he canviat algunes regidories, el regidor que va a centralitzar totes aquestes qüestions va ser el de serveis públics, que té més mitjans, i pronte va a anunciar moltes mesures que van a vores, pues evidentment refrendades en els datos que tenim, però que intentem pues, millorar això, perquè és veritat, és que està tot el món preocupat per el tema de la neteja i nosaltres no podem estar sense límit incrementant els pressupostos perquè se fa falta diners per moltes més coses. Que vergonya que el poble de Vila-real tinga que estar gastant-se diners en coses que si fórem un poc menys cochinos i més educats podríem dedicar-los a moltíssimes altres coses que fan molta més falta.
Doncs continuem amb més preguntes. Finalment, diu, sembla que els veïns del centre tindrem nou ambulatori. On estarà i quan s'obrirà, diu Isabel?
Bueno, que ràpida, Isabel. Jo comprenc que n'hi ha molta necessitat i la gent... Bueno, anem a veure. Jo, en primer, jo vull dir que estic molt content perquè la reunió que vaig tindre amb el president Puig, que li vaig plantejar tots els temes que Vila-real tenia pendents i només du 3 anys i mig en la Generalitat Valenciana i tinc que dir que com en la història ens ha ajudat la Generalitat Valenciana aquests 3 anys i mig, com en la història, la gent d'este poble no paga els llibres de text, els xiquets, tenim un fondo de cooperació que ens ha ajudat a tirar endavant de quasi 400.000 euros de la Generalitat cada any, tenim, per exemple, ajudes ara en el FIT Carrer, enguany ens han donat 120.000 euros per destacar. De veritat, és històric, la Ronda Suroest avui s'ha fet públic que 15 empreses han licitat una obra de 9 milions i pico d'euros, històrica, 20 anys de Partit Popular, zero Ronda Suroest, 3 anys i mig licitant-se l'obra ja i tal, no? Després ens ha costat 7 milions i mig d'expropiar al poble. Les coses van anant millor, no? Vila-real va avançant i tinc que dir-li que este tema era un tema que jo també veia molt important i molt insistent i el president jo crec que ha complit la seva paraula, la tenia a cridar la consellera dient-me que n'hi ha diners pel projecte i per tirar endavant, vale, un nou centre de salut. No li puc contestar a Isabel el lloc, entendrà que per gestió i per discreció, perquè a lo millor a un tarrim este demanen el triple pel solar i coses així, i a lo millor ens tocarà al final expropiar coses, etc. Però li puc dir que n'hi haurà centre de salut i que a més anem a ficar-lo molt pròxim a on està. Vale? Perquè evidentment és quan cobrís el tema del centre i que ens permetís també lluitar com vol l'associació de Cervantes, que m'ho ha demanat moltes vegades i que té raó, pues, lluitar contra el despoblament de la zona centre, que cada vegada està més envellida sí. La gent que viu així, animar-lo un poquet en aquest sentit, però volem un centre de salut, no la xapussa que n'hi havia que va desmantelar el PP. Dos metges, els pobres agotats per les cases com poden, no era un centre de salut. Allò no prestava una atenció adequada. I nosaltres vam prendre la decisió que tocava fa dos anys, que va ser dur-los a Carinyena, que això evidentment està generant algunes distorsions, però ara n'hi ha un autobús gratuït. Me vaig comprometre i l'hem ficat. Tota vegada es costa, perquè la gent ho voldria demà, i l'oposició, que en 20 anys no ha fet res, doncs ho voldrien dos dies. Ells, que no han fet res i que tot el que han fet són empastes i il·legalitats, ho voldrien en dos dies. Però les coses van aixint. Jo tinc que dir que estic content en aquest tema, que no anem a parar de treballar i que si la gent confia en nosaltres, tant en el president Puig com en mi, els assegure que la legislatura que ve inaugurarem nou centre de salut.
L'entorn del Molí la Vila, una altra de les preguntes. Sí, un apunt? No, vale.
No, que quan he dit la legislatura sí. Que ve no vol dir dos i quatre anys. Jo pense que la cosa en un any i típic o dos, entre la construcció i tal, sí. o depèn, tot això de vegades se retrasa, però podria ser viable.
Uh-huh. Doncs ara sí, continuem amb l'entorn del Molí la Vila, que diu que continua sense canvis, diu Carmen, diu, se va fer alguna cosa o al final se queda així?
No, bueno, saben que ha estat molt criticat en el projecte per el bar dels patos, el senyor Folgado contínuament trau, que senzillament el que trata és d'incorporar algo que en tots els llocs i que tots els arquitectes i tots els ingenieros i tots els biòlegs i totes les persones que entenen un poc de desenvolupament urbà estan demanant cada vegada més, especialment en l'àmbit mediterrani, que és incorporar-li aigua als jardins, que donen frescor, que donen vida, que pugui permetir inclús que puguem interactuar en la naturalesa, en els animalets, tal volta una làmina d'aigua allí que puguem fer, que és el que jo vaig plantejar i és el que està en el projecte, doncs pot permetir que moltes aus salvatges també, que viuen per la zona, que viuen entre nosaltres, cada vegada viuen més espècies perquè ocupem els terrenos dels animalets i és bonic que els xiquets també les vegin, puguen tindre un lloc on anidar, on veure, on tal. Bueno, era una làmina, uns patets, un tal, una bonica, cosa bonica, que els xiquets poguessin passejar-se, allí és on fiquem la fira, allà on tal. Bueno, este projecte que ens finança la Diputació i que nosaltres també pues, estem treballant amb molta serietat, hem tingut una tremenda mala sort perquè en dues ocasions que l'hem tret a licitació no s'ha presentat ninguna empresa per fer-lo. És un projecte de 180.000 euros, que són 30 milions de pesetes anteriors, i bueno, pues jo crec que si en dues ocasions no s'ha presentat ninguna, me conten evidentment des d'urbanisme que tenim un moment actual en el que per la llei de contrats, aquest tipus de contrats més xicotets no els interessa a les empreses, preferixen anar al món privat i fer un xalet o fer una casa que val 160, 180.000 euros o 200.000 que enfrentar-se a una administració que es controla per tots els puestos cada dia, el papeleo, que és una locura, no te dic que no n'hi hagi que fer, però m'anem passar 24 pobles, que n'hi ha que presentar 2.000 papers, que ara te presentes i resulta que t'es canarà les baixes, que després te deixen problemes en un edifici comissa i complicat de rehabilitar i tal, i el que volem fer és una cafeteria, vale? Dedicar al món del coneixement en wifi i tal, xula perquè la gent pugui estar allí, biblioteca, mm-hmm. O sea, cafeteria, biblioteca, és a dir, que tinga llibres, que pugues aquestes coses que avui s'estilen, vale? I al mateix temps una làmina d'aigua per a adequar aquella zona, no? Anem a tornar a traure a concurs, estan els diners estan, anem a traure a concurs de nou i anem a redefinir un poquet del projecte que ja els explicaré. Però, bueno, la veritat que tinc molt mala sort. Sí que anem a fer alguna cosa. Que entenguen també, i ho lamento molt, que no estan molt bones condicions de brossa, allò i tal, la part que dona hasta el pont que anem a acabar la fira, però és que gastar-nos ara diners en tot allò netejar-ho i arreglar-ho, quan ho anem a transformar, és la idea que el trosset entre el pont i el Molí la Vila se convertisca en un laguet, una làmina d'aigua, en unes plantetes, una cosa bonica per a poder passejar.
Doncs Consuelo pregunta, diu, fa uns programes, jo ja vaig preguntar per la normativa de les penyes, quins avanços s'han fet?
Bueno, li diria a Consuelo que hem fet avanços, és a dir, que és un tema delicat i que me preocupa i que jo evidentment vull intentar combinar i convertir-la d'alguna manera algo que és molt nostre i que vull defendre al 100%, que són les penyes, vale? I el que això representa també de mobilització de la societat civil al voltant no només de les festes, sinó de moltíssimes altres activitats que han nascut fruit de les penyes. No? La penya El Guitarró va ficar en marxa els Premis Maig, que després s'han ficat el nom de Pasqual Batalla, en memòria de Pasqual Batalla, l'Embolic feia, per exemple, el del reclam, i després ahir en Apaval i tot el tema. També han sigut elements de la penya La Merla, el bàsquet, sí. És És a dir, han sigut elements de creació també de potència cultural en la ciutat, esportiva, etc. Per tant, jo crec que és bo que la gent s'associe, que la gent se reunisca, que compartisca taula, que se ho passe bé i que damunt genere projecte de ciutat. Però això ho ha de fer en intel·ligència i sobretot molestant lo mínim als veïns i el que no és possible que s'hagi convertit en una festa anual perpètua per algunes penyes. ¿Vale? Ahir el que li tinc que dir és que en el proper pleno, en este pleno ordinari, anem a dur ja la creació de la comissió informativa especial que se crea, que va encarregar-se de fer una proposta al plenari de modificació de les normes, de les lleis que tenim en Vila-real, per a regular esta qüestió que és tan delicada, ficant medides per a que no passi el que està passant en aquests moments, que en alguns llocs és absolutament inassumible. A on, com a exemple de tot el que tenim treballat i se va ficar damunt de la taula en esta comissió, pues, hem ficat modelos, li fiquen només un, com és el de Terol. Terol tenia un problema aparegut en les festes del Torico, sí, que després els grups i les penyes pues, estaven tot l'any també i tenia dificultats. Terol té menys habitants que nosaltres, per tant és prou comparable un poquet la dinàmica i ho han acabat regulant pues, en una sèrie de requisitos molt estrictes en els quals evidentment pues, també és responsable el propietari de la casa, el que alquila, quan hi ha algun tipus de problemes al respecte. I això és el que es pot dir de moment. Val? Van a tindre moltíssima més informació, no hem parat de treballar, volem buscar una manera i una, pues una solució que siga dialogar i en convivència amb tots, però això no vol dir que el diàleg evite que l'autoritat que som nosaltres fem la feina que fem. Actuem en la medida que podem en la normativa que tenim, que està absolutament trasnotxada, i en aquests moments crec que requereix aquests nous problemes que tenim damunt de la taula requereixen noves solucions. I això jo crec que hem implicat a tots els partits polítics, implicarem a la Junta de Festes, als veïns, implicarem a tot aquell que estiga a les empreses de neteja, sí, que ens pugui donar idees per a aquesta normativa fer-la potent i que ens doni solució a un problema del qual, evidentment, jo no reuís com a alcalde i estic, pues, evidentment, en moltes ganes de tindre damunt de la taula una proposta allà.
Doncs anem a per les dues últimes preguntes. Santi diu, hace unos meses se hablaba casi cada semana del Hostal del Rey y últimamente nada. ¿Cómo está el tema?
Bueno, mire, el Hostal del Rey, pues está el tema en el juzgat. Este es un tema que no hem anat al juzgat para defendre-nos dels empastres i les il·legalitats del Partit Popular. Hem anat al juzgat para defendre els interessos de Vila-real. Este es un tema que l'alcalde ha dut al juzgat en els seus abogats de l'Ajuntament defenen els interessos del poble. Per què? Pues perquè s'ha fet molta demagogia i per desgràcia jo no he tingut la sort que ha tingut l'alcalde d'Alcora o l'alcaldessa de Castelló o l'alcaldessa d'Almassora o l'alcalde de Onda o l'alcalde de Betxí, tots els que ens rodegen en els quals tots han adquirit patrimoni pel seu poble important, que estava protegit o que era interessant, el Palau de Betxí, la fàbrica del Conde d'Aranda en Alcora, Tetuán i Muntanya Negra, l'Ajuntament de Castelló, inclús demanant un préstamo, sí, vale, prou gran, i tots els partits polítics de l'Ajuntament van votar a favor. Perquè quan se fa a casa, per més mal que estigues o bé que estigues, i se pot servir per un servei públic que després el dia de demà pot donar una qualitat en el servei o de vida als ciutadans, no estem comprant pa ben lloc, encara que facin aquestes propagandes que fan contínuament i la demagogia del Partit Popular i de Ciutadans, no? Dels palaus de ben lloc i totes aquestes històries. Bueno, jo tinc que dir que això crec que és un patrimoni d'esta ciutat, és dels poquets, junt als porxes i el pont de la carretera general que tenim monuments nacionals declarats, nacionals de protecció de tota Espanya. Dels tres que tenim, este és un, ¿vale? L'Hostal del Rei. I el vam... Pues és un, com se sap, és un monument que ve de la, pues de l'edat mitja, ¿vale? Molt lligat a la nostra fundació, a la plaça de la Vila, d'on naixim i tal, i bueno, en tota la història que té darrere, de la mort de Maria de Lluna i totes aquestes coses que històricament no ens dona temps a desenvolupar, però el més important, això en el seu moment era un patrimoni de la Fundació Caixa Castelló, que la Fundació Caixa Castelló era algo que la van crear entre molta gent, però també és impostos públics. Després va fer formar part de Bancaixa, el Partit Popular va esquilmar Bancaixa, els esquilmadors de Bancaixa estan tots o a la presó o juzgant-los, després Bancaixa se va convertir en Bankia, que ho va convertir el Partit Popular en Bankia, el senyor Rajoy, i va ficar a Rato, Rato està en la presó, anem a anar lligant coses. I ara, pues, Isa Bankia va agarrar i li ho va vendre al que més diners li va donar. Ixa és la història que hem viscut. Val? Nosaltres no estem d'acord que això sigui així. I volem que m'ho retornen. Si s'han pagat diners públics, val? És de tots. Ixa és la lluita que anem a tindre en el juzgat. No li puc dir més que els abogats estan treballant a Emilio i que, evidentment, no duden que defendrem els interessos de Vila-real les tres últimes conseqüències. Mm-hmm. Encara que no tinga l'apoyo ni del PP ni de Ciutadans, que jo no sé a qui defenen en esta ciutat.
Tanquem ja en una pregunta de Bea. Diu, en l'avinguda Francisco Tàrrega i següents, els cotxes passen molt ràpid i més d'un susto ens han donat. Han pensat en fer alguna cosa? Ficar més badens, pantalletes amb velocitat? Aquesta pregunta no és la primera vegada que ens dius. A més, pareix ser que preocupa prou a la ciutadania de Vila-real.
Bueno, nosaltres no tenim, ho vaig explicar un dia també en una altra pregunta, no tenim datos de la policia d'una sinistrabilitat major i que ens puga preocupar des del punt de vista objectiu. Segur que si Sílvia veu que és perillós i corren, a mi sempre m'ha paregut també que se corre excessivament des de la ciutat, en molts casos, que depèn també de l'educació de les persones moltes vegades i de lo imprudent que és la gent. No? Però sí que li tinc que dir que, per exemple, el govern d'Espanya, el 29 de gener de 2019 entra en vigor una reforma de la llei de seguretat vial que limita ja passa de 50 a 30 km per hora en la ciutat. Per tant, ja de nivell estatal, sí, sí. A partir del 29 de gener de 2019,